A Ràdio Maricel, a cel obert.
Quan sigui l'hora ja en parlarem, perquè abans queden, òbviament, moltes coses per comentar. Entre elles, vinga, un moment mal que sigui de festival. Miquel Forns, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
El festival deixa molt?
El festival deixa molt.
Pot dir així?
Sí, es pot dir, jo crec que ho podem dir així. És a dir, es veu, es palpa aquests dies, no? amb el moviment de gent que hi ha amunt i avall, amb les ganes que hi ha de veure cinema i de veure bon cinema, i després, evidentment, hi ha el que es deixa, potser no de forma tan plausible avui, a dia d'avui, sinó el que deixa en forma de promoció de Sitges lligat amb aspectes tan positius com és el cinema, l'art, la cultura, un municipi doncs, absolutament entregat a aquestes arts, diguem que potser no és tan tangible, però que hi és i que es valora arreu del món, arreu del món.
Us fem el contrapès com és habitual. Sitges està preparat per aquesta afluència, per aquells que han vist el parc de Can Robert ple de cotxes, per aquells que han vist cotxes per tot arreu, més o menys com el cap de setmana de Carnaval, en què literalment s'ocupen aquelles places que es poden ocupar i les que no es poden ocupar, i que veritablement ens trobem amb un problema d'infraestructura que posa les coses molt al límit.
Sitges està preparat per acollir aquests esdeveniments des del punt de vista del propi esdeveniment. Ara, es posa de manifest cada vegada que hi ha un esdeveniment d'aquesta envergadura el dèficit d'estacionament, d'aparcament que tenim. De fet, quan revises les enquestes de satisfacció de les persones que ens visiten, i fins i tot les més antigues que tenim, perquè no són recents, enquestes de satisfacció dels propis residents, dels propis sitgetans i sitgetanes, el dèficit d'aparcament és el que més surt, és el que més es destaca. I per tant aquí, avui en dia encara no podem dir que això ho tenim resolt. Aquest any s'hi ha afegit a més un problema més, que és que la zona de les Forques, diguem la zona d'aquí dels Plans d'Aigua Dols, a prop dels Mossos d'Esquadra, del Llar d'Infants La Moixiganga,
aquest terreny,
abans teníem un descampat, un terreny, un solar que podíem, actualment està ja doncs tot tancat perquè els propietaris estan fent la promoció d'habitatges, i el que teníem exactament colindant a davant, també que el fèiem servir com a alternativa, també, i per tant s'hi està edificant, i que ja sabíem que tard o d'hora passaria. De fet, la propietat deixava aquests solars per estacionar fins al dia que es decidissin en fer la
promoció. Gairebé ho hem de veure al revés, tots els anys que la propietat ha deixat el solar.
Exacte, i per tant, i no hem tingut alternativa, l'hem buscada, hem pensat, per exemple, a la zona d'aparcament de l'Aquàtic com una possible alternativa, però vam valorar que hi havia una dificultat afegida, que és que podria passar-nos que sí, és un terreny gran per aparcar, però que la gent hauria de creuar dues vegades la carretera, amb la perillositat que això suposava. Per què? Doncs perquè de vegades no tothom creu a la mateixa hora, podies posar algun bus que fes de llançadora, però de vegades no, la gent no espera el bus llançadora, i com que veu l'hotel Malià i l'auditori a prop, pot anar-hi caminant. És a dir, hi havia un risc de perill que ens va fer valorar doncs, de no fer-ho de manera oficial i estable. Tot i amb això, s'ha de dir que molta gent hi ha aparcat. Això sí, hem tingut una imatge que no ens agrada, i hem tingut una imatge que supera els recursos policials en aquest cas, aquest cap de setmana, que és que això que veus vehicles mal estacionats per tot arreu, per sobre de voreres, pel parc de Can Robert, per sobre de parcs i jardins. Bé, avui tot ha tornat a la normalitat, però està clar que és un dèficit que tenim i que estem estudiant com poder-lo solucionar, tot i que al centre és difícil trobar terrenys per poder-ho fer.
Vist d'aquesta manera, l'Ajuntament faria el calaix de sa vida,
Sí, però torno a dir-ho, no tenim ni policia ni grua per poder en aquest moment fer front a una allau tan gran. S'han fet de sancions, i lògicament la grua també ha actuat, però en aquests casos, diguem, més difícils, en què han dificultat la sortida de vehicles particulars o zones d'emergències, estretors de carrers, però per fer front a tot no ha estat possible.
És difícil pensar que hi hagi noves zones d'aparcament?
És difícil de pensar-ho al centre. Hem estat amatents molt en els solars que anaven quedant lliures. Per exemple, el carrer Joan Maragall,
sí,
durant molts anys la fàbrica dels sostens, diguem, perquè ens entenguem, sí, eh? Que ens entenguem tots, ha estat un solar. Doncs vam fer molts contactes amb la propietat, perquè mentre no es feia la promoció d'habitatges, pogués ser un espai o bé d'aparcament lliure, o bé d'aparcament amb rotació per zona blava, per exemple.
Sí, perquè allà ha estat molts anys, sí, també el solar.
I que, a més, és una zona de la platja d'en Sebastià i el barri, diguem, proper doncs, a l'Escorxador, mancat d'estacionament. I ens hagués anat molt bé. Doncs no ha estat possible, perquè evidentment la voluntat de la propietat també té l'última paraula, eh? I no ha estat possible. Llavors, sí que vas buscant espais d'aquests, però el centre es fa difícil. Haurem de tornar al concepte, a la idea dels pàrquings dissuasius, diguem, a la zona, diguem, al voltant del centre, eh? Però està molt, molt limitat.
Entre altres coses, aquest pàrquing dissuasori de la zona dels Mossos d'Esquadra servia en bona part als que anaven al camp d'Aiguadols, tant als equips com als familiars dels equips, i ara, per tant, s'ha perdut també un pulmó,
sí,
important allà.
Sí, 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 sí. Per tant, torna a ressuscitar la idea aquella de que si mai es fa una reforma important al camp d'Aiguadols, ha de contemplar estacionament. O hauria de contemplar estacionament.
No, la reflexió d'aquelles que diuen, esclar, mentre això no passa, s'hauria de ser més flexible o més condescendent davant de determinades situacions d'aparcament per part de la policia en indrets on obertament el municipi no pot donar sortida clar, a una circumstància com aquesta.
De facto està passant, per el que dèiem, per la manca de recursos de poder fer front a tot. No hauria de passar, perquè realment el que està mal estacionat, si està degudament senyalitzat, està mal estacionat i pot provocar un problema de circulació o de mobilitat de les persones, per exemple, persones que tinguin mobilitat reduïda o dificultats, doncs si aparquem sobre la vorera està generant un greuge cap a aquestes persones. Però, com deia, de facto està passant.
Ah, amb l'ús que s'enfada al camp d'Aiguadols, com es pot fer de la zona de Pinsbens, etcètera, etcètera.
Sí. Sí, 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 sí.
Vaja, trobarem més casos d'aquests que no dels altres, qualsevol
sí,
cas,
sí, sí,
de zones col·lapsades que no...
Diguem, la part bona, per dir-ho d'una manera, si es pot dir així, no, potser no és la paraula més adequada, és que això és en moments puntuals. De fet, si sumem el sumatori de tota la resta de l'any, és en moments puntuals de grans esdeveniments.
Ens havíem quedat amb una data des de la darrera entrevista, 6 d'octubre, quan l'Ajuntament havia de mantenir, o 6 d'octubre o principis d'octubre, una reunió amb la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat per veure si es podia saber quelcom sobre la futura escola.
Sí, efectivament, la reunió es va produir amb els serveis territorials d'ensenyament. I ara restem pendents d'una nova reunió amb la Conselleria directament, o amb la Direcció General, o ja directament amb la consellera. Per saber ja l'opció del govern de la Generalitat, diguem, l'opció definitiva de si sí es fa a l'escola o no es fa.
Perquè què us van dir? O us van insinuar alguna
aquesta
cosa?
Aquesta reunió era de presentació del projecte que hem treballat a nivell municipal amb el consens polític de tots els grups de que volem un edifici, quan es construeixi l'Agnès, que sigui polivalent. És a dir, que pugui acollir, donada la situació demogràfica i l'evolució de la situació demogràfica, que pugui acollir educació infantil i primària, és a dir, des de P3 fins a 6è, com fa actualment l'escola Agnès, però també que estigui oberta a estudis secundaris, ja sigui secundària obligatòria o sigui secundària com els cicles formatius, que vam fer l'aposta de formació en l'àmbit audiovisual, per la realitat de Sitges, lligada al Festival de Cinema, o itineraris específics per a persones que tenen algun tipus de discapacitat, que també és una aposta, tant els cicles formatius com els itineraris específics, és una aposta de país, és una aposta justament del govern de la Generalitat. I per tant ho oferim Sitges per desplegar aquest model. I això és el que vam explicar, el que els serveis territorials van acollir, el que traslladaran a la Direcció General i a la consellera, perquè a final de mes, principis de novembre, ens es prengui la decisió i pugui servir d'arguments a l'hora de prendre els pugui ajudar a l'hora de prendre la decisió. A la vigília d'aquesta reunió ens vam reunir també amb la direcció de l'escola Agnès i amb l'AMPA per explicar-los tot això que havíem treballat de manera conjunta.
Què els ha semblat a la... Vaja, diguem-ne, als responsables dels serveis territorials, aquesta
proposta? Els serveis territorials és un àmbit tècnic, evidentment a l'àmbit tècnic, quan les directrius polítiques en aquest cas diuen volem desplegar cicles formatius, itineraris específics, etc. I fan números sobre la demografia i veuen que sí, que potser per la banda de pàrvuls doncs anem menys mancats d'alumnes, però per la banda de la secundària anem millor, doncs diuen bé, encaixa perfectament amb els vostres objectius, amb els nostres propòsits, a nivell tècnic encaixa, però hi ha una decisió política. que està per sobre. I aquesta és la que hem de recórrer, i a la que, com a ajuntament, tots els grups, amb això dic, hi ha unanimitat absoluta, i també de la comunitat educativa i de l'AMPA, defensarem davant la consellera.
Ens ho heu posat bé ara, perquè el darrer ple també va ser un ple, com ja intuïa l'alcalde o ja assenyalava, de decisions polítiques.
Sí, en portem uns quants.
En portem uns quants. Algú ens deia, i no li mancava raó, el que passa és que com que la llei també canvia i ha anat canviant, que si un alcalde vol, a cop de decret, pot anar fent coses. I molt probablement això en abstracte és així. A cop de decret un alcalde pot anar fent coses.
Jo conec un alcalde que em diu, es pot governar per decret. Es pot governar via decret, no? Perquè les competències
dels
ajuntaments són molt presidencialistes, molt. Malgrat no estigui escrit en lloc, les competències que té una alcaldia són molt grans. I sí que hi ha un moment que es pot governar via decret i no fas res que no estigui contemplat per la legislació municipal.
És a dir, si un alcalde vol, pot manar molt.
Pot manar molt i tant.
Amb la llei a la mà.
Sí, sí, sí. Pot exercir l'autoritat democràtica.
D'acord. Si un alcalde volgués, desbloquejaria el romanent a cop de decret?
No, en aquest cas no.
En aquest cas no.
En aquest cas no, perquè hi ha una llei superior que ha limitat l'autonomia local i, per tant, l'autonomia dels alcaldes i alcaldesses i també dels plens, que hi ha un seguit de requisits per una llei estatal, Montoro Dixit en aquest cas, que ens deixa un marge de maniobra petitíssim. És a dir, s'han de complir un seguit de condicionants, que ja sabeu, torno a recordar que n'hi ha un que no complim, que és que no paguem a 30 dies els proveïdors, que paguem a 43 dies, i per això està bloquejat el romanent.
Aquella factura dels 400.000 euros de mobilitat es va arribar a pagar?
Ha de servir per això. Ha de servir per desaccelerar. S'ha fet el tràmit, perquè el va aprovar el ple, i hi ha un tràmit d'exposició pública.
Hi ha un mes d'exposició pública, o sigui 15 dies, no 15 recordo, dies, el que sigui.
Exacte, però ha de servir per això. De fet, el càlcul de pagar 30 dies es fa trimestral. Però hi torno. Hi ha moments que la llei...
A finals de setembre, finals d'octubre, finals de novembre... O sigui que si tot va bé, a final d'any se sabrà si el romanent es pot desbloquejar.
Sí, correcte. Però insisteixo en això que deia, això és una capacitat que en aquest moment l'alcaldia no té. Si fos per mi, ja haguéssim desbloquejat el romanent fa mesos, perquè tenim gairebé 25 milions d'euros al banc, 25 milions d'euros amb la falta que fan estar al carrer. I això és el que vaig explicar en el ple, que ens
ha anat pujant aquesta quantitat.
Clar, perquè hi ha una part que sí que és responsabilitat nostra, que és la gestió del pressupost. Tu preveus, com nosaltres hem fet, 40 milions d'euros de pressupost durant l'any per la plantilla municipal, per pagar els sous, per les empreses concessionàries que porten les llars d'infants, el centre de dia, la neteja, la recollida dels residus, etc, etc. I de vegades no ho gastes tot. Doncs això va quedant en el romanent, aquest coixí. I aquest coixí és lògic, a mesura que s'acosta a final d'any, doncs s'incrementi una mica. Però vull insistir en això que vaig dir al ple. Les lleis estatals estan fent que, com que el dèficit públic de l'Estat és enorme, es vulgui compensar amb que els ajuntaments, és a dir, el món municipal de tot l'Estat espanyol, és a dir, més de 9.000 municipis, acabin tenint al cap de l'any superàvit i no es deixi gastar. Per què? Perquè d'aquesta manera, quan fan el sumatori de tot el dèficit públic, el de l'Estat és molt alt, el dels ajuntaments és molt petit,
i
d'aquesta manera s'equilibra, consoliden i compensen, i davant d'Europa fan la cara bonica dient, mira, veus, el dèficit l'hem reduït. Però no ha reduït l'Estat. Ens l'han fet reduir a costa d'estalviar i no poder gastar als ajuntaments. I això està passant a tot l'Estat espanyol. Probablement acabarem l'any, fixeu-vos en el que us vaig dir, amb 30 milions d'euros, potser, al banc. Amb 30 milions d'euros que no podrem utilitzar amb la falta que fan en aquest moment al carrer.
Ai, si el doctor Robert fos viu.
És molt trist.
Faria un tancament de caixes, però a l'inrevés, eh?
Sí, però probablement si jo fes un tancament de caixes tindria algú dins mateix del propi ajuntament que em tancaria la caixa amb mi. Per tant, complicat.
Es pot acabar l'any amb 30 milions...
Potser m'he aventurat a dir una xifra.
És igual, deixem-ho, és igual.
Si el mes d'octubre estem en 25, probablement podríem acabar amb 30. I aquest és una reflexió...
I d'aquests, recordem que d'aquests 25 només se'n poden treure per rescabalar casos com pot ser l'hipoteca d'Oclo Natació,
sí,
per ja, casos ja d'aquest tipus.
És a dir, en el ple últim vam fer, en el cas de
és
que...
És a dir, s'estan comptant aquests 25, fins i tot havent tret els 3 milions...
No, era molt paquet. Bueno, ja,
22. És igual, 22.
22.
22.
Vergonya igualment.
I tant.
Vergonya igualment.
Gran, gran.
Em refereixo que la llei, en aquest cas, per pagar deute als bancs, sí que permet tocar el romanent. No cal complir tots aquests requisits que ens deien. És el que deia, fins i tot podem pagar els bancs abans que les nòmines, sí, sí. No? És molt trist.
És
el món municipal ara, és molt trist.
Ara, si, vaja, si l'Ajuntament ho decidís, podria acabar de liquidar tot aquell, vaja, tot aquell escandall de pagaments fins no sé quin any que establia la llei Montoro amb els,
sí,
bancs, no?
Sí, no, ja ho tenim.
Ja està liquidat.
Això està liquidat.
També. Imagina't.
Això està tot liquidat. Tot liquidat. El deute municipal comptant dèficit i deute,
sí,
dels bancs,
sí,
era al voltant de 70 bilions,
sí,
i actualment està en 25. S'ha fet un esforç enorme, enorme, extraordinari per part de tothom, els primers ciutadans i les ciutadanes que van veure com el rebut de l'IBI fa 3 o 4 anys s'augmentava i després apareixia un impost nou, una taxa en aquest cas que era la recollida de la brossa, que no en pagàvem a Sitges, sí que ara en aquest moment està reduïda a la meitat, però em refereixo que tothom ha fet un esforç, les empreses concessionàries van haver d'estrenyar el cinturó, els funcionaris municipals també, tothom. Doncs escolta, la llei en aquest moment hauria de canviar i els ajuntaments que han fet aquest esforç tan gran en tan poc temps se'ls hauria no de penalitzar, no deixant-los tocar el romanent, se'ls hauria de premiar poguent incentivar la inversió, que puguem comprar contenidors nous, que puguem ampliar la plantilla de la policia municipal, que puguem ampliar la plantilla de jardiners, en fi, a tots els àmbits on realment estem notant dia a dia que ens fa molta falta i que no podem tocar els diners.
Quina legislatura més singular? Perquè quan vareu arribar dèieu allò, els primers anys seran magres, però després, si tot va bé, tindrem la possibilitat d'invertir. Els primers anys han estat magres i ara que d'alguna manera s'obria aquesta possibilitat d'invertir, tampoc no es pot invertir. Són magres els segons i encara més sabent que tens aquí un romanent, diríem que mai en la història de la democràcia sitgetana hi ha hagut un romanent de 25 milions d'euros a l'acabar un any en un ajuntament, i ara resulta que no en pots tocar ni un per allò que voldries tocar-los.
Sí, la veritat és que és una paradoxa, és a dir, molt gran.
L'esperança és aquesta factura de 400.000 euros?
L'esperança és, sobretot, aquesta factura.
Perquè la llei no canviarà, és més fàcil pagar això que no que canviï la llei, suposo.
És, la factura, és a dir, no és només aquesta factura, és aquesta principalment i algunes més, però és això, baixar a pagar a 30 dies els proveïdors. Però jo insisteixo, els ajuntaments que han fet aquest esforç tan gran, si estem pagant a 43 dies, d'acord que hem de pagar a 30 perquè ho diu la llei, però potser se'ls podria premiar també per l'esforç que s'ha fet.
Sí, però com que ja sabeu tant, que això no passarà...
Hem de fer un esforç molt gran...
Doncs per tant s'haurà de pagar les...
Exacte. I una sí, cosa més. I també els nostres grups parlamentaris de tots els partits que tenim representació a l'Estat hem de fer possible avançar per derogar aquesta llei que asfixia els ajuntaments. Perquè això es va crear amb la majoria absoluta del Partit Popular. I s'ha d'aconseguir que aquesta llei es derogui. Fora. Treure-la perquè escanya els ajuntaments de tot l'Estat espanyol.
Tornem al punt de partida. Decisions polítiques d'aquelles que han de salvar, diríem que, contradiccions de criteri tècnic.
Diguem-ho
així. El cas de... Sí, fem un eufemisme d'aquell, oi? Contradiccions de criteri tècnic. No és el primer cas, millor dit, ja en portem uns quants, en què secretaria veu les coses d'una manera, intervenció les veu d'una altra. El debat sobre el projecte de la confraria de pescadors, sobre aquesta llotja de pescadors, ho va tornar a posar de manifest, tot i que més d'un grup polític municipal assenyalava que veien l'informe d'intervenció coses, diguem-ne, que acceptava des del punt de vista del raonament, i en aquest cas Ricard Vicente va ser el més explícit en dir que li costava que diem que sí a un projecte que té tants peròs des del punt de vista de la intervenció. Però l'alcalde va defensar, per activa i per passiva una vegada més, que això s'havia de desbloquejar d'una vegada i això s'havia de tirar per endavant. Us preocupa alguna cosa de l'informe d'intervenció sobre el projecte de la confraria de pescadors?
Des del moment en què la secretaria es va fer seu un altre informe, que en aquest cas demanat a un despatx exterior perquè això es pot fer, no es va anar a buscar un despatx per contrarrestar la intervenció general, sinó un altre informe que feia una reflexió jurídica, que és el que ha de fer un despatx d'advocats. I la intervenció general no ha de fer consideracions jurídiques, ha de fer consideracions del seu àmbit de competència, que això és mirar si el pressupost hi ha partida, si fer el control financer i que s'ajusti la legalitat financera. Res més. Però com que s'accedia aquest informe de la intervenció i feia valoracions jurídiques i algunes fins i tot d'oportunitat política, jo estic molt tranquil. Estic molt tranquil, per la senzilla raó de que l'informe jurídic de secretaria respon a qüestions jurídiques i el d'intervenció en el que s'accedeix doncs ho desmunta els arguments l'apartat jurídic. I per tant, per aquest àmbit estic tranquil. Haig d'agrair als grups municipals que ningú va votar en contra de la llotja del peix. I per tant vam poder-ho tirar endavant. Ara, em sap greu que no s'aprovés per unanimitat. Hi va haver grups que van preferir fer una abstenció. Jo crec que respon més a criteris d'intentar desgastar el govern una vegada més en aquest tema, perquè si tenen algun tipus d'objecció jurídica o això, la poden fer via al·legacions. I no calia una vegada més posar en dubte si era il·legal el que estaven fent, que això hi va haver un grup que ho va fer, o posar pals a les rodes perquè no es pogués aprovar. Però en qualsevol cas va tirar endavant l'aprovació inicial, encara s'ha de fer la definitiva, i no va haver cap grup que votés en contra, i per tant això també és d'agrair.
Us va tensar Ricard Vicente quan va fer referència a la...
És que un regidor dubti dels tècnics municipals amb sessió plenària i digui i pregunti en veu alta si és il·legal el que estem aprovant, és bastant gros, jo no ho havia vist. Amb 3 mandats, 12 serà quan acabi, amb 3 mandats no havia vist mai que un regidor preguntés si el que estàvem aprovant és il·legal, perquè si una cosa està mal feta, o és il·legal, o irregular, ja no va al ple, perquè no hi ha hagut cap tècnic ni cap advocat de l'Ajuntament que ho validi. Per tant, no és un tema d'atenció, és que em vaig quedar sobtat que un regidor, i el màxim, diguem, el cap de l'oposició, fes aquesta pregunta, aquest dubte al ple.
Per aquells que des de fora diguin, tampoc deu ser massa normal que Secretaria d'Intervenció...
No, sí que passa, eh?
Sí?
Sí, hi ha
que molts, hi hagi, no, hi ha molts, no diré que tantes, sí. Però vull dir, però perquè... la més recent va ser aquella qüestió de la plaça del gerent i dels caps d'àrea, de si havia d'anar al ple o no havia d'anar al ple, fet que va acabar motivant el decret d'alcaldia precisament de l'alcalde, i després va venir aquella derivada amb la denúncia a la interventora, ara una altra ocasió. És habitual això?
No, és que sigui habitual, però vull dir que no som l'únic cas.
Hi ha
es donen casos amb ajuntaments en què de vegades el criteri d'intervenció i de secretaria és diferent. Però el nostre cas per què és diferent? Perquè la intervenció general en el seu informe fa valoracions que li corresponen a la secretaria i la secretaria diu això no et correspon, tu intervenció general has de parlar de criteris financers, de criteris de fiscalitzar l'informe des del punt de vista financer, res més. Si s'ajusta a llei, aquesta llei, aquella altra, si la llei diu això és cosa meva, de secretaria, i per això hi ha la discrepància entre els dos organismes.
L'Ajuntament ja
té... Perdoneu, sí. Fixeu-vos que la tresoreria no en genera cap de problema.
No, sí que
és per
cert.
Per què? Perquè no es posa amb la feina dels altres.
Però feina té.
No es posa amb la feina dels altres. Fa la feina de tresoreria, que vol dir cobrar i pagar. I ja està. Doncs que cadascú faci el seu.
L'Ajuntament ja té gerent.
L'Ajuntament té gerent.
Qui és? D'on ve?
Preguntat d'aquesta manera fa com
esclar,
un cert
perquè,
aspecte.
Té un punt de Perales, la pregunta, ja ho sabem.
És una persona, és en Miquel Rodríguez, un home, que ha guanyat precisament els dos concursos de selecció. Va guanyar la direcció, va ser el primer que va guanyar la direcció de l'àrea de serveis a les persones, organització i govern obert, i també la plaça de la gerència, i ha hagut d'escollir
entre un i
l'altre, i ha escollit la gerència. He començat avui i serà el nou gerent municipal, en què una de les seves principals responsabilitats que tindrà, tal com diu el reglament de l'Ajuntament, és tota la funció estructural d'organització i estructura i gestió de tots els serveis i projectes a nivell transversal i de coordinar, que és una cosa que crec que ens anirà molt bé i falta farà.
Respireu?
Respiro pel procés. Ara queden desplegar la resta de la zona, diguem, directiva, perquè hi ha una gerència i per sota de la gerència hi ha 3 direccions d'àrea, una per cada àrea: alcaldia, àrea 1, àrea 2, serveis a les persones, organització i govern obert, i àrea 3, promoció econòmica i territori.
I ja hi ha les persones d'aquestes...
No, estan en procés.
Estan en procés.
Estan en procés de selecció. Recordar que una d'elles és oberta a qualsevol persona que es vulgui presentar, i les altres dues és una promoció interna pels treballadors i treballadores de l'Ajuntament. I està obert el procés, i també és una de les funcions que té el gerent, culminar aquest procés perquè hi hagin aquests 4 directius treballant a ple rendiment.
Hi ha hagut interès a dins la casa per...
Sí. Jo diria fins a certa expectació. Jo m'he trobat a treballadors i treballadores molt confiats en dir, o molt esperançats de poder organitzar millor l'Ajuntament, i d'altres potser que no tant, d'altres que potser diuen,
allò que diuen, això no hi ha qui borrat,
això és més complicat, ja ho veurem. Bé, s'han fet diversos intents, jo crec que hem d'insistir i posar-nos-hi. La gerència, el senyor Rodríguez, té recorregut professional en l'àmbit organitzatiu, ve de l'administració local, ha treballat en diversos ajuntaments de Catalunya, de dimensions grans i petites, i ha portat com a responsabilitat moltes funcions organitzatives internes i de recursos humans. I crec que això és un valor que ens anirà molt bé.
No ens movem de l'àmbit polític. En més d'una ocasió l'alcalde s'havia referit, doncs, des de la seva posició i des del govern, a la intenció d'intentar obrir una mica el govern a noves incorporacions. Bé, això d'alguna manera no sabem si en resposta a això o no, però en qualsevol cas, fa ben pocs dies el primer secretari del PSC, David García, signava un comunicat titulat Prou, en què demanava un govern de concentració, en aquest cas assenyalant totes aquelles mancances o retraient al govern la manca, la incapacitat de gestió. I nosaltres que acabàvem tenint aquella sensació de, a partir de també de les converses com va venir aquí Lluís Mercè, doncs l'oposició no és prou oposició per exercir de govern, i el govern tampoc és prou govern ara, sembla, per atraure alguns membres de l'actual oposició, si ho podem dir així, a la gestió municipal. I per tant ens hem quedat amb aquesta legislatura que de moment té una correlació de forces que no es mou massa. L'alcalde, el govern, ha anat parlant amb els diferents partits polítics i quin resultat n'ha obtingut d'aquesta intenció que teníeu?
Bé, en aquell moment hi ha obertes converses gairebé amb tothom, amb el Partit Popular, amb Sitges Grup Independent, vaig per ordre,
sí.
Diguem, de representativitat, amb Nou Horitzó, ara en parlarem, amb Ciutadans també hi ha converses, però més que per voluntat de mutu, d'ampliar govern o de fer una estabilitat, un pacte d'estabilitat, de projectes puntuals, perquè en aquest cas Ciutadans ja ho ha expressat també, que i el govern òbviament també hi ha un punt, en aquest cas, d'ideologia política en l'àmbit nacional, que ens separa molt,
sí,
i que per tant és difícil que puguem formalitzar un pacte.
Però faig un parèntesi aquí. Des del punt de vista de l'alcalde, malgrat tot això, Ciutadans ha estat un dels grups polítics més col·laboracionista amb l'equip de govern?
Sí, de fet, fem una revisió d'aquest any i quatre mesos de mandat, en el qual, excepte una o dues votacions, s'ha aprovat tot. El grup de Ciutadans és del grup que se n'ha vingut més a pactar coses i a donar suport.
Doncs Ciutadans...
Deixo l'àmbit nacional.
Sí, per això us dic, malgrat tots els malgrats.
Sí, ara poso, per exemple, el tema de la gerència, el desplegament de la gerència a les direccions, és un dels grups que més interès va mostrar i més aportacions va fer en aquesta línia. Com deia, Partit Popular, Sitges Grup Independent, amb la CUP i amb Sitges en positiu. Hi ha les converses estan obertes.
Tot, dies, tot és obert, no s'ha tancat
res. Aquest moment estem parlant per ampliar govern o per establir un pacte, diguem, de més estabilitat o puntual. O puntual. Per tant, en aquestes converses obertes. Amb Ciutadans, ja us he dit com
que
està
queda,
la situació.
Diguem-ne.
I en el cas de Nou Horitzó, haig de dir que ells mateixos s'han autoexclòs de les converses, perquè van manifestar-ho ja al ple, i em penso que els mitjans de comunicació també ho han dit, que no tenien cap intenció de pactar el pressupost, i per tant les ordenances fiscals, els impostos i les taxes tampoc, perquè formen part del pressupost, amb el govern. Ells s'han autoexclòs. També haig de dir que l'atenció, la manera com Nou Horitzó està gestionant aquesta legislatura tampoc ens agrada, tampoc ens atrau. Hem estat socis de govern en l'anterior mandat i hem tingut una relació personal més que correcta, però ha arribat un punt que ells mateixos també, des del punt de vista del govern, estan, creiem que entrant en la zona de faltar el respecte als regidors i regidores del govern, a la pròpia alcaldia, sobretot a través de les xarxes socials. I això es fa difícil que puguem mantenir una relació més normal. Ells diuen que els hem enganyat, nosaltres no ho considerem, el que passa que els projectes a vegades no van tan ràpid com un voldria. Però clar, quan a les seves xarxes socials utilitzen hashtags, no?, com Pachulo mi alcalde, Marcando Paquetti, a la DIPU, referint-se a la Diputació de Barcelona, es viu molt bé, entres en un terreny de desprestigi de les pròpies institucions, desprestigi de l'alcaldia. Jo crec que per desgastar tot no val, i el punt que ens va fer reflexionar el govern va ser quan van utilitzar un hashtag que es deia Reinones al poder. Això no és un individu qualsevol que utilitza, eh? És amb la pàgina oficial de Nou Horitzó. Reinones al poder té un punt que me l'haurien d'aclarir algun dia si és d'homofòbia o de masclisme. Si va dirigit a alguna persona en concret del govern o amb algunes. I estem entrant en un terreny que ens fa difícil que puguem arribar a acords, perquè clar, si ja comencem sense respectar-nos, doncs no ho he vist. Però insisteixo, ells també s'han autoexclòs de les converses, per tant, així estan les coses.
Havíeu oferit, Lluís Mercè, Botigues Garraf, l'entitat municipal descentralitzada...
Parlem amb tots els partits polítics, i no només hi parlem al govern i els membres del govern, és a dir, els regidors i regidores, l'alcaldia, sinó que membres dels nostres partits, de les executives, parlen amb tots els grups, i amb Nou Horitzó hem parlat. I amb una de les propostes així de mostres de col·laboració que podíem tenir, es va posar sobre la taula, de dir, escolta, Nou Horitzó, a l'anterior mandat, gestionava Garraf i les botigues, políticament, podria ser una possible proposta que podríem plantejar com un acord. I això és una cosa que des del Partit Demòcrata i des de Demòcrates de Catalunya hem conversat amb Nou Horitzó. Nou Horitzó va posar una altra cosa sobre la taula. Entrar a govern i portar a la cartera d'urbanisme. Vull dir que amb les converses es parla de moltes coses. Però aleshores, quan aquestes converses acaben i tornem a la vida real, política, si comencem amb aquests atacs personals, només desgastar per desgastar, les coses no van bé. I després una cosa, amb la confiança també. Podem parlar molt, però si parlem i després ho expliquem públicament, converses que són privades, doncs això a vegades fa saltar pels aires totes les coses. No? Per tant, situació una mica en aquest sentit, jo decebut, una mica decebut. Eh? Però bé, hem de continuar.
Que em disculpen els oients que he dit oferit, i tot jo sóc un calfred ara amb això de l'oferit, eh? És igual.
Ofert,
gràcies. amb la resta de partits, amb Sitges en positiu...
Sitges en positiu, converses obertes, amb la CUP també, i amb Sitges CUP independent i amb el Partit Popular també. És que al moment estan obertes. És a dir, que les més avançades, diguem, en aquest sentit, serien amb aquests quatre.
Sense necessitat de detallar, què pot fer malbé, diguem-ne, aquest clima que ara s'hagi pogut obrir amb aquestes converses i la possibilitat que, diguem-ne, parlem o de col·laboració o d'integració amb el...
Em deixeu fer-ho al revés? És a dir, quina oportunitat tenim d'entesa que pot significar un acord més estable amb aquests quatre grups? Les ordenances i els pressupostos. Si som capaços d'arribar ara a un acord de pressupostos, hi ha la porta oberta a que puguem continuar treballant. Si no hi ha acord, doncs probablement les coses són més difícils. Per tant, hem posat totes les energies, i aquestes són les indicacions que hem donat a tots els membres del govern, a tots els regidors i regidores d'Esquerra Republicana i de l'antiga Convergència i Unió, a pactar i pactar bé uns bons pressupostos.
Perquè el govern creu que ha complert majoritàriament el pressupost del 2016?
Creiem que sí. Si més no, iniciat. A mi m'agradaria veure molts projectes materialitzats, acabats, però no els tenim, tots acabats, però com a mínim s'ha posat, podem demostrar que tot allò que es va pactar s'ha fet passos per tirar-ho endavant, que molt sovint de vegades s'encallen per qüestions, el que dèiem abans, tècniques, perquè depenien del romanent, perquè depenien d'altres diguem, recursos, no? Però que hi ha hagut la voluntat política de tot desenvolupar-ho. Jo crec que això ho podem demostrar punt per punt.
Aquest comunicat del PSC canvia algunes coses pel que fa a la relació amb
no,
Sitges en positiu?
Jo crec que no, perquè primera pel que m'ha semblat és una opinió molt personal, potser estic equivocat amb el que estic dient, del primer secretari del PSC, perquè quan hem parlat amb la resta de grups, inclús hi ha grups de l'oposició que m'han preguntat directament a mi, escolta, com ho veus això d'un govern de concentració? Diu, perquè nosaltres no ho veiem, no en sabem res. Grups que no són de Sitges en positiu. Per tant, no ho sé, veig molt difícil que aquesta idea es pugui desenvolupar o estigui molt parlada, perquè m'ha semblat que ha estat més una aportació del primer secretari del PSC i prou.
Vist així, com creieu que seguirà aquesta legislatura? Tal com està tothom...
El que tenim nosaltres clar és que la nostra voluntat és ampliar govern, que els pressupostos poden ser un punt d'inflexió, els del 2017, i per tant, estic parlant d'aquests tres mesos, són fonamentals, octubre, novembre i desembre, i si no hi ha acord, continuarem governant en minoria. i jo crec que ens situarem ja a la meitat del mandat, i aquesta meitat del mandat, és a dir, si ara no hi ha acord, jo crec que la resta del mandat continuem el govern actual.
Si es desbloqueja el romanent, suposo que els dos anys que venen per endavant...
Podran ser aquells que deia al principi, no? Aquells anys de la inversió. Malgrat potser en dos anys no ho podrem fer tot, ja ho deixarem molt embastat, perquè dos anys passen molt ràpid i potser segons quines infraestructures o quins serveis o quines millores potser no s'acabaran de veure del tot.
Anem a jugar una mica, no perversament, però sí amb les xifres. Deia l'alcalde, 25 milions de romanent. 463.000 euros, que no són del romanent, han anat a parar a CESPA. Per aquesta taula hi han passat Vinyet Lluís i Lluís Mercè. Lluís Mercè va ser molt contundent. Vinyet Lluís tampoc li ha semblat veure un efecte evident de l'injecció d'aquests diners a CESPA. Tampoc, esclar, és difícil això de les sensacions, perquè ens movem en les sensacions, és tardor, també és una època molt diferent a l'hora de veure les coses, però no ens ha semblat, almenys així, copsar massa entusiasme, diguem-ne, en aquest àmbit de la neteja. Respecte al darrer dia que veu venir, òbviament, han passat ja unes quantes setmanes, quina sensació teniu?
Jo crec que sí que es comença a notar, ho dic sincerament, però vull esperar a tenir dades. És a dir, amb això també hem de ser una mica empírics, eh? És a dir, que la pròpia empresa gestora de la recollida dels residus i de la neteja ens pugui, amb estadístiques, materialitzar doncs, quants viatges de més han hagut de fer contenidors per buidar-los, per netejar-los, per aixecar-los i netejar-los per sota, quantes andròmines i endimaris han recollit del carrer, que la gent, doncs, hi havia persones que els deixava lliurement a qualsevol hora al carrer, si això ara s'està produint, quants viatges de més han fet. Per tant, les tones de brossa que recullen, quantes vegades es passa de més a més perquè és necessitat o perquè s'ha d'improvisar, si ha d'anar perquè ha passat alguna cosa a netejar i baldejar amb aigua i detergent als carrers, hem de veure-ho. També ara, hem de dir això, clar, en el moment en què vam fer aquesta aprovació de portar gairebé mig milió d'euros més a l'empresa de neteja, era en ple estiu i ara estem a l'octubre, Això de per si ja és diferent.
Ara venen els millors mesos, vaja.
Per tant, jo ja vaig dir que potser probablement la valoració l'hauríem de fer a finals d'octubre, novembre, quan tinguem una certa visió de calma, ha passat el festival.
Doncs anem una miqueta més enllà. Pel pressupost de l'any que ve,
sí,
s'ha de replantejar la partida de neteja, de via pública, etc.
En aquest moment és quan es farà la valoració abans de final d'any per veure-ho. Però en qualsevol cas pensem que la reforma gran de la partida vindrà el 2018. Perquè és quan acaba la concessió i és en el moment que ara ja s'està plantejant les noves condicions que haurà de tenir el contracte de neteja el 2018, on estem posant tot allò que hem detectat aquests últims anys que no ha funcionat bé i que necessitava de molta i millor neteja.
Us torno a aturar, perquè qui escolti potser també vol pensar, és que no sé què és més difícil, si l'empresa compleixi totes les condicions o que l'Ajuntament vigili l'empresa per si compleix totes les condicions.
Les dues coses.
L'Ajuntament ha vigilat prou?
L'Ajuntament ha vigilat prou tenint en compte que se li ha reduït molt el contracte. A mi hi ha gent que em pregunten de vegades, però com pot ser que no ens netegessin amb aigua i sabó els contenidors per dins? Doncs perquè no estava el contracte. Perquè hi va un moment quan no es podia pagar el contracte i hi havia el deute que hi havia en CESPA, el vull recordar, 9 milions d'euros, que no és cap broma, es va reduir el contracte de tal manera que amb els diners que hi havia allà aleshores a la caixa, a les arques municipals, van donar només per recollir la brossa i poca cosa més. Doncs això s'ha hagut d'afegir ja, i per tant això sí que ho ha pogut supervisar l'Ajuntament, i això sí que els equips tècnics municipals ho han pogut supervisar. Una altra cosa és el control del que fa la ciutadania incívica, que aquí sí que anem coixos. Aquí sí que anem coixos. I per això jo insisteixo tant que hem de poder ampliar la plantilla municipal de la policia, hem de poder ampliar la plantilla en l'àmbit dels enginyers i dels advocats, que són els que gestionen tot el que és el control i les sancions a aquells ciutadans que tenen un comportament incívic.
Ho dic perquè era la tardor quan s'assenyalava que potser es posaria en marxa aquell sistema. Primer una campanya de civisme i després, recordaran molts oients, perquè en el seu dia en van ser titular a molts mitjans, aquell mètode d'anàlisi de les defecacions dels gossos i a través del seu ADN, per sancionar els propietaris, etc. I això també era final d'any que havia de començar a posar-se en pràctica.
Correcte, això es manté.
Es manté. Tot i que l'estructura, dèiem, de la casa posa difícil que bé, que l'estructura sancionadora es pugui implementar fins a fins a ser plenament...
Per portar a terme...
Exacte, fins que la gestió sigui...
L'ordenança, no? Perquè creem una ordenança que vindria a ser una llei municipal, però hem de posar els recursos per desenvolupar-la. En aquest sentit, tenim sobre la taula la creació d'un equip de sancions. Però això ho hem de contemplar amb el pressupost del 17, és a dir, un equip de sancions, és a dir, un equip de persones de la plantilla municipal que només es dediqui a això.
No pararà,
només
eh?
Es dediqui a això. Agafar les ordenances municipals, és a dir, les lleis municipals, en l'àmbit de la mobilitat, en l'àmbit del civisme, en l'àmbit dels animals domèstics, i es dediqui, doncs, això, a inspeccionar i, en el seu cas, si convé, sancionar.
Tindran feina, eh?
Tindran feina, però hem vist que potser és molt important que fem aquesta aposta a nivell d'organitzatiu de l'Ajuntament. Un equip que només faci això.
Un equip de sancions.
Sí, de fet es diria un negociat de sancions, un servei de sancions, però que es dediqui a això. Vinculat a la policia municipal.
D'acord. En el darrer ple va costar que algú prengués un posicionament molt ferm sobre el futur del Club Natació. Més aviat ens vam quedar amb allò que és un clàssic recurrent de és molt difícil, és molt complex, és molt difícil, complex, i així van anar a passar els minuts. Veritablement, difícil ho deu ser, quan més enllà d'algun posicionament com el que ens feia la Vinya Lluís, de dir jo crec que la piscina olímpica és la solució pel club, etc, i que llavors es pugui vendre tot allò de Vallpineda, etc, hi ha pocs, no sé si dir, posicionaments així obertament amb una solució per a aquest assumpte, no?
Sí, de fet, bé, la de la piscina olímpica no és una posició de Sitges Grup Independent, és una aposta que el govern vam posar sobre la taula perquè tècnicament se'ns va dir que aquesta podia ser una opció, examinada la situació de les instal·lacions d'aigua del poble.
Però és a dir, respon a aquell informe de l'empresa Rooms.
Correcte.
Sobre les possibilitats de futur, podria ser aquesta per salvar tant Club Natació com la situació econòmica de la piscina, no?
Aquesta pot ser una altra podria ser doncs vendre part de la finca de l'actual consorci del Club Natació, un altre podria ser requalificar una part dels terrenys de Vallpineda perquè amb el que es tregui d'aquesta requalificació pagar el deute i poder tirar endavant les instal·lacions gestionant-ho el club o qui correspongui.
Això s'haurà de fer amb una certa rapidesa, no?
Sí, ara ens crema, per tant, ara és molt important que
perquè el pressupost de l'any que ve haurà de contemplar...
Evidentment. I ara és molt important que el Club Natació, un cop l'Ajuntament ja s'ha pronunciat amb la liquidació i ha fet números, de dissoldre el consorci, que les instal·lacions passin a ser municipals i com es reparteix el deute entre l'Ajuntament i el Club Natació, ara és important que el club doncs celebri la seva assemblea de socis i sòcies perquè també tingui un posicionament. Per què? Perquè l'Ajuntament ja l'ha pres, la seva assemblea de socis és el ple municipal, ara falta que l'altra part, que és el club, doncs també faci la seva reflexió i posicionament.
Algú del club s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament?
En tenim moltes, molt sovint, de contactes, amb reunions formals i amb reunions informals, perquè no ens enganyem. Molts membres del consistori som membres d'entitats, de clubs esportius del poble, i per tant hi ha un moment o altre que és constant, en la vida de tots, doncs parlar del que ens preocupa, i ens preocupa com a com a polítics, però també com a ciutadans de Sitges.
Anem a col·locar, i no sé si és de bon col·locar o no, l'única línia vermella és aquella que dèieu que el diner públic no pot salvar d'una forma permanent.
És així, el diner públic no està pensat per això, no està pensat per salvar, sinó per invertir permanentment en entitats privades, que quan s'ha de fer un ajut i s'ha de fer un acompanyament, evidentment, però no està pensat permanent per això, sinó al contrari, està pensat pel bé comú, no pel particular d'una entitat o club, malgrat l'interès polític del govern actual. Jo crec de bona part o totalitat del consistori és acompanyar aquelles entitats del poble que ho passen malament.
I un bon final, res, en mig minut per dues obres. La teulada del Prado començarà...
Esperem que aquesta tardor, passat el festival,
perquè
de fet ja s'ha fet l'adjudicació de l'empresa que ha guanyat el concurs. Em penso que ara en què venen de presentar els avals, ja han de presentar documentació, i per tant, un cop se superin aquests tràmits, podrien començar les obres de la teulada del Prado.
D'acord.
Per fi. per fer.
I Renfe ha dit alguna cosa més sobre el pas peatonal sota la via?
No, en aquest moment no. Continuem mantenint la relació amb Renfe sobre el tema de les targetes de pas per les persones que viuen molt a prop del pont, diguem, a l'Avinguda de les Flors.
Sí, sí.
Sabeu que el criteri de Renfe és molt restrictiu i des de l'Ajuntament intentem que totes les respostes, totes les demandes que ens fa la ciutadania, sobretot de gent gran i veïns de la zona, es puguin respondre.
Són les 12, Miquel Forns, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies i bon festival.
Fins la propera. Demà tornem a les 9. Adéu-siau.